El pretenc Sergio Colomino publica a Norma Editorial una nova entrega de la novel·la gràfica Sherlock Holmes, en aquest cas El misterio del Tíbet. La història continua amb les aventures del detectiu de Baker Street després dels fets de l'anterior entrega. Parlem a mi amb el Sergio Colomino. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Encantat d'estar un altre cop amb vosaltres.
La història reprèn, de fet, justament les aventures del detectiu allà on la vam deixar a l'anterior entrega, que era el llegat de Moriarty al Tíbet. Explica'ns una mica quin és l'argument d'aquesta tercera entrega.
Doncs en aquest cas tenim el Sherlock Holmes que efectivament doncs, viatja al Tíbet. Ell s'integra dintre del que és la comunitat dels monjos que estan al voltant del Dalai Lama, en principi per trobar ell mateix el seu camí, la seva pròpia il·luminació, però, com no podia ser d'una altra manera, doncs sorgeix un problema, un conflicte, un misteri que, lògicament, doncs, només ho pot resoldre doncs, el més gran dels detectius.
El pròleg va a càrrec del director de la Casa de Tíbet de Barcelona. Quina és la teva relació amb el monjo tibetà també i doncs, com ha anat aquesta col·laboració?
Doncs ha estat molt senzill perquè jo vaig contactar amb la Casa del Tíbet precisament per trobar una mica d'informació, d'assessorament, en definitiva, i de seguida em van dir, sí, tranquil, aquí tenim el director, el Wang Chen, vine aquí, et pots reunir amb ell, pots parlar amb ell, ho van fer, em va oferir accés il·limitat a la biblioteca que tenen allà, o sigui que hem tingut no només el pròleg, sinó també doncs, tota l'ajuda que podíem buscar.
De fet, quan he parlat amb tu en les altres entregues o altres projectes també que s'han engegat, doncs ets una persona no, que vol, que es documenta moltíssim, no? I després doncs, és quan doncs, treu, en aquest cas, doncs, aquesta novel·la gràfica. Com ha estat aquest procés?
Bé, en aquest cas et puc dir que en comparació dels altres dos volums, que són la Conspiració de Barcelona i El legado de Moriarty, en aquest cas hem deixat una mica el tema històric. Jo sempre dic que vaig parlar amb el dibuixant, amb el Jordi Palomé, i el que volíem era una mica divertir-nos molt i fer una història molt més fantàstica i jo diria amb un toc una mica pulp. I per això doncs, apareixen personatges d'altres autors. Podem dir, per exemple, que apareix el personatge del Mowgli, del llibre de la selva, no? Que és un dels ajudants que tindrà el Sherlock Holmes, i altres personatges que bueno, de moment no volem revelar perquè prefereixo que el lector els descobreixi.
Explica'ns també, el treball de fons s'aprofita aquest hiatus, aquest lapsus de temps, no? Després de la desaparició, de la presumpta mort de Sherlock al problema final i fins a l'aventura de la Casa Vacía. Explica'ns una mica per què doncs, has agafat precisament aquest forat no? de la història de Sherlock Holmes i també una miqueta el perquè el Tibet també.
En principi, pel primer volum ho vaig agafar perquè coincidia molt amb un succés que vam tenir aquí a Barcelona, que era la bomba del Liceu, l'atemptat, i que coincidia precisament amb aquests anys que el Sherlock Holmes estava desaparegut. I a partir d'aquí, el tema del Tibet, de fet, el propi Conan Doyle ens diu que Sherlock Holmes va estar al Tibet. Ell cita que ha estat a Lhasa i que ha estat per el Dalai Lama i que ha fet algun tipus de missió per ell, que és precisament el que expliquem aquí. En aquest sentit, potser és el volum doncs, ens hem basat més en el que deia el propi Conan Doyle.
Explica'ns també quines altres adaptacions hi ha al respecte. Tu, per exemple, en cites la del mandra de Sherlock Holmes. Quines altres també has pogut doncs, trobar, per exemple? Tu, que ets un gran coneixedor també de la història del detectiu.
Sí, principalment és aquesta, el mandra de Sherlock Holmes del Norbu. I a partir d'aquí, bueno, alguna cosa més en tema de còmic i d'alguna referència. Però jo diria que el tema de Sherlock Holmes al Tibet, a part del mandala de Sherlock Holmes, la nostra seria potser la principal.
Amb la seva publicació conclou una feina de fa doncs, pràcticament 5 anys, perquè recordo que el 2020 ja en vam parlar de que volies doncs, adaptar no? aquesta història del Tibet. Per què 5 anys de feina?
Bé, com tots sabem, doncs, hem tingut una època difícil, amb una pandèmia pel mig, no? I va ser un obstacle molt, molt gran, però gràcies a molt d'esforç i molt de treball el vam superar. I aquí tenim aquesta obra que jo sempre dic que en principi és el final de la trilogia, però bueno, també el Conan Doyle va voler desfer-se de Holmes i el va haver de ressuscitar, o sigui que mai se sap si algun dia doncs, tornarem també al Jordi Palomé i jo a explicar una nova història del Sherlock Holmes.
Això t'anava a preguntar, si és la darrera o com el propi Conan Doyle va fer, doncs veurem si hi haurà noves aventures.
Això depèn sempre, jo sempre ho dic, depèn dels lectors. Si el lector doncs, té una bona rebuda i el llibre es ven bé i la gent fa bones ressenyes, doncs lògicament doncs, l'editor serà el primer que donarà llum verda. I bueno, en principi, el Jordi i jo estem molt disposats perquè ens agrada molt treballar junts i podríem continuar. I a partir d'aquí, doncs, la pilota està a la taula dels lectors.
la tercera col·laboració que fas amb el Palomer, amb el Jordi Palomer. Explica'ns també doncs, com ha anat doncs, aquesta relació que teniu des de la primera novel·la gràfica de Sherlock Holmes.
És una relació que ha anat evolucionant i, lògicament, jo, per exemple, amb el primer volum, doncs, el tenia molt... l'atava molt en curt. Jo li feia uns esquemes molt, molt precisos de, mira, això és el que vull i les vinyetes per palan han de ser aquestes. Uh-huh. Ara mateix jo ja em refio molt del Jordi i el deixo molta llibertat. I quan ella em diu, escolta, en comptes de fer aquesta pàgina tres vinyetes, crec que amb quatre quedaria millor perquè vull uh-huh. afegir una cosa, jo li dono llum verda sempre.
Uh-huh. Explica'ns també, perquè a banda d'aquestes tres novel·les gràfiques, de Sherlock Holmes també vas escriure l'enigma de les muñeques russes en format més novel·lat i que, doncs, de fet, enllaçava amb el llegat de Moriarty. Amb què et sents més còmode? Amb la novel·la més escrita o amb novel·la gràfica?
Són medis completament diferents. Llavors tenen els seus avantatges i els seus defectes. La novel·la et permet explayar-te molt més, per uh-huh. exemple, i les descripcions doncs, pots omplir planes i planes. Tot i que el còmic té una cosa que és una de les millors experiències que jo he viscut quan li dones a un dibuixant, com en aquest cas el Jordi Palomer, el teu guió i al cap d'uns dies et torna a les planes i veus com ell ha plasmat aquella idea que tu tenies al cap. I això uh-huh. és una, jo diria, una de les millors sensacions que he tingut a la meva vida quan et tornen les planes i dius, ostres, és precisament el que jo tenia i molt millor encara. No? Uh-huh. Però clar, també és cert que el còmic és més limitat, tens un espai que és més reduït i la novel·la et permet doncs, ampliar una mica més, però bueno, són medis diferents, en definitiva.
En aquest sentit, volem preguntar, dintre d'aquest gran hiatus, d'aquest lapsus de temps que dèiem abans, no? Des de la desaparició de Holmes fins a la seva reaparició a l'aventura de la Casa Vacía, quines altres històries, per exemple, creus que es podrien doncs, explicar respecte doncs, al detectiu més famós de Baker Street?
És que s'ha explicat absolutament de tot. Ahir es parla, parlem només del que diu el Conan Doyle. Mm-hmm. El Conan Doyle sí, diu... Sí. Doncs que va estar a Montenegro, que després va estar també a Pèrsia. Es diu que va estar a Montpellier, que és l'últim lloc, que precisament Barcelona doncs, quedaria al mig. Sí. I a partir d'aquí doncs, es pot explicar qualsevol tipus d'història. Pensa que el Sherlock Holmes ha anat a multitud de països, fins i tot alguns tan excèntrics en el sentit de l'època com Brasil uh-huh. o Venezuela. Hi ha aventures que estan ambientades en aquests països. És a dir, que es pot explicar pràcticament de tot.
Déu-n'hi-do. Ho deixo aquí per com possibles idees, potser per una nova novel·la, veurem en qualsevol cas. Sergi, ja que tenim aquí, també volíem preguntar-te, abans de Sherlock Holmes, també doncs, vas escriure també en la part més gràfica, eh? Ens centrem en la part més de novel·la gràfica, AK-47, la història de Mikhail Kalashnikov. Aleshores ja parlaves d'una possible novel·la de ciclisme, no sé si això ho has reprès o com està.
Sí, és una idea que tenia, en concret una petita biografia d'un famós ciclista, el que, bueno, en principi ha quedat una mica allà parat perquè uh-huh. vaig contactar una mica amb els hereus d'aquesta persona i no estaven molt disposats a cedir, diguem, informació, però bueno, és una idea que tinc al cap encara, sí.
No podem saber qui és.
No vull dir perquè també les persones que vaig parlar doncs, no tinc el seu permís per fer-ho públic i prefereixo deixar-ho aquí.
En aquesta novel·la, de fet, novel·la gràfica, la de K47, vas col·laborar amb tots estudiants no, de l'escola Joso, precisament per fer doncs, les il·lustracions. Com va estar l'experiència també? I també doncs, en comparació ara que tenim l'experiència no, amb en Jordi i Palomer, també, doncs, una miqueta com ha anat tot plegat.
Bé, treballar amb diversos artistes suposa doncs, multiplicar diguem, la complexitat. És a dir, si treballes amb un dibuixant, doncs aquest dibuixant et diu, escolta, mira, se m'ha posat la nena mala o aquesta setmana no puc fer res. Clar, això ho has de multiplicar per 12, perquè són 12 persones amb 12 vides completament diferents. Uh-huh. Realment va ser molt difícil el tema de la coordinació. Aquí li dono les gràcies al Luis Martínez, que era l'editor de Norma que va coordinar això, i que realment va fer un esforç titànic. És un llibre, jo diria que, lògicament, tots els meus llibres els hi tinc molta estima, però AK-47 especialment, perquè va ser primer un llibre molt personal, una idea molt pròpia que tenia jo, i després que va ser un llibre molt complex a l'hora de treure.
Tornaries a repetir, no parlo del tema, però sí de la forma, no?
Sí, per què no? Perquè finalment ho vam aconseguir, o sigui, el llibre va sortir amb totes... Uh-huh. diguem, la seva complexitat, i jo crec que està molt bé, és un format antològic, que cada autor doncs, tenia el seu estil. Sí. Jo també ho vaig intentar, que cada història, hi havia una història que era com un comic book de superherois, una altra que era més com les històries de Tales of the Crypt, no? Sí. Altres una mica més van de cine, llavors va ser molt divertit perquè vaig poder tocar gèneres que normalment no es té l'oportunitat.
Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, si haguessis de fer una nova novel·la gràfica, deixant de banda Sherlock Holmes, de què la faries, per exemple? O no sé si tens algun tema, algun projecte ja que estiguis treballant-hi.
A mi, com tothom sap, m'agrada molt el tema històric. Llavors, sí. tinc algunes a mi m'agrada molt el tema de les històries de la història, aquestes petites anècdotes que tenen a vegades no, els grans personatges, no? que eren molt humans, en el fons, no? I que tenen aquests petits relats que són adjacents a les seves coses, i m'agrada molt tirar d'aquí. Ara mateix, doncs, tinc que reunir-me amb el Jordi Palomé a veure com ho encetem, no? Si continuem amb el Holmes, si no ho farem, però bueno, sí, són idees que tinc al cap i sobretot pel el tema històric que em sento molt còmode.
Uh-huh. Vam parlar, de fet, amb tu l'any passat perquè justament havies publicat Tria la teva aventura, que era, doncs, tu eres el protagonista, perdó, que era doncs, aquest llibre, que era una compilació d'aquests llibres de Tria la teva aventura. Allà ho deixaves caure, doncs, que et faria il·lusió també escriure un Tria la teva aventura propi. No sé si és un possible també projecte que tinguis entre mans.
Sí, és un tema també que tinc. També puc dir que relacionat una mica amb el Sherlock Holmes, però bueno, sí. Encara no vull dir res, però sí, és una cosa que, en la qual estic treballant, sí.
O sigui, la cosa n'hi ha de detectius, per entendre'ns.
Sí, sí, no. Sí, per suposat, sí.
Com no podia ser d'una altra manera. Sí. També volem preguntar-te, també recentment has escrit, fent un repàs una mica de la teva trajectòria, el llibre infantil marron que vas escriure amb el teu nebot, si no m'equivoco. Sí. No sé si tornaries a repetir amb doncs això, una novel·la més de caire més infantil.
No m'importaria, el que passa és que tinc un problema, és que aquest llibre, com estàs dient, ho vaig a fer amb el meu nebot. El meu nebot ara ha crescut.
Clar,
no?
Ara ja és més gran. I
clar, no... i és una mica més complicat perquè, clar, la idea era seva. I, de fet, el que vaig fer va ser continuar la seva idea. Hauria de començar a zero i, bueno, ja és més complicat. Sobretot perquè el públic infantil, jo sempre dic que és el públic més exigent que hi ha i has d'anar molt, molt de compte amb ells, no? Uh-huh. I de moment no m'ho plantejo perquè, ja et dic, tinc aquest problema de que no tinc el que em va oferir la idea, però bueno, no ho descarto en un futur.
En qualsevol cas, que si segueixes, si no m'equivoco, amb el teu podcast, amb el Datos, Datos, Datos,
sí,
explica'ns
sí,
una mica, recordem una miqueta de què anava.
És un podcast que, diguem, el dediquem al personatge de Sherlock Holmes, que jo sàpiga és l'únic que existeix dedicat a Sherlock Holmes en castellà, uh-huh. I parlem una mica de tot, parlem de... Sempre referit, lògicament, al detectiu, doncs ara parlem un programa dedicat només a Watson, altre dedicat a Christopher Lee com a Sherlock Holmes i altres personatges. Tenim una sèrie sobre el Sherlock Holmes de Basil Rathbone, que és una cosa que no s'ha fet mai en castellà. A vegades parlem de llibres, a vegades parlem de pel·lícules i bueno, tenim un equip ja format de quatre persones que més o menys cada mes, mes i mig, publiquem un nou programa uh-huh. I de moment continuem així. La veritat és que jo estic molt content, com a fundador i director d'aquest projecte, i esperem que continuï molt de temps.
Uh-huh. Doncs acabem de publicar doncs, això, Sherlock Holmes i el misteri uh-huh. del Tíbet. A partir d'aquí, què podem esperar? Ja per acabar d'encoratjar la uh-huh. gent que ens estigui escoltant, què podem esperar d'aquesta novel·la? D'aquesta doncs... tercera i de moment última, de moment ho posem en majúscules també.
Puc dir que és un Holmes molt diferent al que la gent té al cap. És un Holmes fins i tot molt sorprenent pels que són holmesians, uh-huh. perquè portem el personatge a llocs on no ha estat mai, a situacions que mai ha viscut, fins i tot podria dir que a perills i a ferides que mai ha sofert, i jo crec que sorprendrà molt, molt a la gent. Hi ha uns quants girs dintre de la història, hi ha uns quants personatges sorpresa que estic segur que quan el lector arribi es quedarà amb un pam de nas, i no vull dir res més perquè prefereixo que ho descobreixi, però us convido tots a gaudir d'aquest nou volum.
Doncs la tercera entrega, també recomanem també les dues anteriors, que ha publicat també Sergio Colomino amb el Jordi Palomé per Norma Editorial. Gràcies per atendre'ns, Sergio, un altre cop, un plaer i molt bona tarda.
Bona tarda i quan vulgueu aquí estic.
Vale.